Ràdio Estel.
Que pugui ser demà, quan es posi data la cita, tot i que no hi ha res fixat. La notícia de la tarda per al Vaticà ha estat l'arribada del darrer cardenal. Es tracta del cardenal vietnamita Jean Baptiste de Ho Chi Minh, que se l'esperava per aquesta mateixa tarda. Per tant, aquesta tarda no hem conegut la tan esperada data inicial del conclave, però això sí, sí que hem sabut que s'han donat la primera congregació general amb els 115 cardenals electors. El propi Federico Lombardi, portaveu del Vaticà, ha dit aquest matí que els problemes del món són complexes. La renúncia del papa ha esdevingut una novetat per tots. Per tant, ara, el que toca és molta prudència. Lombardi, a més, ha apostat per allargar els preconclaves com a solució per arribar a un bon conclave. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui ens hagués agradat saber la data inicial del conclave, però des del Vaticà bufen vents de tranquil·litat i de molta calma. I és que el conclave que s'està preparant per escollir el nou pontífex serà històric. D'aquest conclave sortirà un papa que haurà d'afrontar problemes complexos, com també el futur de l'Església Catòlica. L'última hora des de Roma ens la donarà tot seguit el nostre enviat especial Samuel Gutiérrez, qui ens explicarà tots els detalls de la sisena trobada de cardenals que fa cosa de mitja hora. I a la part final del programa també parlarem amb un especialista vaticanista que també es troba aquests dies a Roma. Però abans, a les vies de sou, recordem que avui tenim el Jordi Carretero, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Casellas, David Bueno i Sara Cruz. Molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Sara, què ens expliques avui abans de començar a explicar-nos notícies, com sempre fas?
Doncs mira, que aquest dissabte, Mercè, dia 9, s'inauguren dos nous centres de distribució d'aliments, doncs serà a Banyoles i a Palafrugell. Es tracta d'un objectiu que doncs intentarà facilitar els aliments bàsics a les persones i famílies que tenen dificultats econòmiques per cobrir doncs adequadament les seves necessitats d'alimentació. Doncs aquest projecte també fomenta la corresponsabilitat dels seus participants i promou també la seva capacitació per afrontar doncs de manera potser més autònoma i responsable la situació sociofamiliar en què es troben. Si et sembla bé, Mercè, recordem doncs aquestes direccions d'aquests dos centres. El centre de distribució d'aliments de Banyoles es troba a la Ronda de Monestir, a la cantonada Jaume Botinyà, sense número, i el centre de distribució d'aliments de Palafrugell, al carrer Casas Noves, número 74.
Avui és actualitat.
Doncs avui són actualitat dues persones. En primer lloc, el Samuel Gutiérrez, que com ja us hem avançat, doncs entrarà d'aquí pocs minutets, és periodista i enviat especial de Catalunya Cristiana i també de Ràdio Estel al Vaticà. I també avui parlarem amb José María Mayoral, que és especialista en temes del Vaticà. El José María treballa doncs a l'agència de notícies Rome Reports.
Doncs així és, amb ells dos parlarem de tot el que ha donat de si aquesta cinquena jornada de congregacions generals, encara sense data d'inici del conclave. Però abans la Sara ens posa el dia amb els titulars de l'actualitat.
La informació del dia, el 7:45.
Convergència i Unió ha proposat a la resta de l'oposició una alcaldia de transició de l'Ajuntament de Badalona fins l'any 2015 en lloc de la de Xavier García Albiol del Partit Popular. Ciu ha dit que l'objectiu d'aquest canvi seria acabar amb el populisme al consistori de Badalona i, per tant, volen fer fora l'exalcalde Xavier García Albiol. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha trobat indicis de quatre exdirectius de Caixa Penedès que van obtenir il·lícitament un desproporcionat guany patrimonial a costa i esquena d'aquesta entitat. El jutge ha donat 10 dies de termini a la Fiscalia i altres acusacions perquè sol·licitin l'obertura del judici oral formulant escrit d'acusació o bé també que demanin l'arxiu de la causa. I el jutjat de primera instància número 21 de Barcelona ha prohibit finalment la difusió o reproducció total o parcial del contingut de la conversa entre l'exparella del fill gran de Jordi Pujol i la presidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho. El jutge ha acceptat així les mesures cautelars sol·licitades per la líder del Partit Popular català. El govern català negocia l'obtenció d'un crèdit pont per pagar part de les 10 farmàcies, segons ha informat avui el conseller de Salut, Boi Ruiz. En aquest cas, els diners serviran per pagar la factura del mes de febrer corresponent als medicaments dispensats al mes de novembre i que s'eleva un import d'uns 100 milions d'euros. Salut, però, continuarà en deute amb les farmàcies perquè encara li quedaran 200 milions per pagar. Més temes de l'actualitat d'avui. Un gendre d'Osama Bin Laden, que actuava com a portaveu d'Al-Qaeda des de fa molt temps, ha estat capturat per funcionaris nord-americans del Servei de Contraterrorisme. Recordem que aquest senyor va ser deportat recentment a Turquia, de Turquia a Jordània, on els agents nord-americans l'han capturat. El govern nord-americà té la intenció ara de traslladar-lo als Estats Units perquè el jutgin. El Consell de Seguretat de l'ONU ha aprovat per unanimitat noves sancions contra Corea del Nord en resposta al seu assaig nuclear del mes passat. Això tot i les amenaces del règim de Pyongyang de llançar un atac atòmic preventiu contra els Estats Units. El règim de Corea del Nord ha al·ludit per primera vegada la possibilitat de llançar un atac nuclear preventiu. Encara de l'exterior, els veneçolans tornen a sortir avui en massa al carrer per dir adéu al president del país, Hugo Chávez. El fetre s'exposa destapat fins a mig cos a l'Acadèmia Militar, on demà divendres hi tindrà lloc el funeral. El príncep Felip serà qui finalment representarà Espanya a l'enterrament del comandante. I en esports, missatge d'optimista de Cesc Fàbregas per aconseguir la remuntada contra el Milan. Això sí, el d'Arenys també ha volgut deixar clar que si el partit contra el Milan és el més important de la temporada, també ho és el del dissabte contra el Depor per recuperar sancions amb la pilota i, més a dit, al Camp Nou.
Set i 36 minuts, el nou volum dels Quaderns d'Estudis Andorrans s'ha presentat aquest dijous amb l'objectiu de continuar difonent el llegat històric que defineix la identitat andorrana com a país, com ho assenyalava el conseller delegat de Crèdit Andorrà, Josep Peralba. Ens ha donat més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat. Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Entre les temàtiques tractades en destaca el descobriment de diverses personalitats relacionades amb la història i la cultura d'Andorra i els Pirineus. És el cas del vescomte Pere Ramon de Cerdanya, pare de Sibil·la, que al seu temps es va casar amb Pere Ramon de Castellbó, una història que ajuda a completar el llinatge dels vescomtats de Castellbó, segons ho ha explicat el director dels Quaderns, mossèn Benigne Marquès.
Com s'han triat els articles? Alguns doncs, han sigut els autors, però d'altres ha sigut una circumstància especial que ha fet que aquest estudi es fes i que, per tant, sortís aquí. Per exemple, l'article que ens presentarà ara Carles Gascón va ser una indicació que ens va fer Enric Jargay sobre un vescomte Pere Ramon de Cerdanya, que, certament, certament els historiadors en algun moment el confonien amb vescomte de Castellbó.
També es dona a conèixer la figura del pintor Josep Oromí, autor d'alguns dels murals de Sant Joan de Sispony o de l'església de Sant Miquel i Sant Joan de la Mosquera, que li són atribuïts.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Després del sol d'aquest matí, aquesta tarda ha arribat una nova pertorbació. Les noves pluges han arribat a partir d'aquesta tarda, com dèiem, on menys ha plogut durant els últims dies al Pirineu i Prepirineu de Lleida. Demà divendres estarà marcat també per sol primer i núvols posteriorment. Temps tranquil fins a mitja tarda, per tant, a partir d'aleshores un nou sistema frontal arribarà sobretot a l'oest del país. Les màximes no es mouran gaire, de manera que l'ambient al migdia serà sobretot agradable i càlid. El cap de setmana es presenta variable amb alguns ruixats a la tarda del dissabte i del diumenge.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. La paternitat i la maternitat representen una tasca de naturalesa no simplement física, sinó espiritual. A través d'elles passa la genealogia de la persona, que té el seu inici etern en Déu i que ha de conduir fins a ell. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest divendres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou parlarem del Dia Internacional de la Dona. A la tertúlia ens acompanyaran Salvador Aragonès, Lluís Foix i Antoni Vives. A partir de les 9, el metge i sacerdot Xavier Sobrevia i la psicòloga Isabel Viladomiu repassaran els principals punts sobre el pensament bioètic de Benet XVI. També presentarem una recollida d'aliments que el moviment cristià de joves ha organitzat per aquest dissabte a Terrassa i tindrem el comentari de Joan Lluís Pérez Francesc. En l'última mitja hora, cinema i televisió i els viatges del Club Més Amics. Tot això i més aquest divendres de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Nova excursió del Club Més Amics. El dissabte 16 de març, Santuari de l'Ajuda, Santuari del Far i Santuari de Roca Prevera. A més, visita a Rupit i dinar de germanor. Recorda-ho, serà el dissabte 16 de març. Apunta-t'hi. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
7:41, quàrdia de congregacions generals, 1 al matí, ara fa qüestió d'una hora acabat la segona del dia, per tant, demà anirem per la 7a congregació general i encara no tenim data del conclave. Tot i que els periodistes ens aferrem a buscar titulars, i regna la calma al Vaticà. Samuel Gutiérrez, enviat especial de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, és així, oi?
Bona tarda, sí, és així, intentem buscar titulars. I potser tenim un, tampoc no és que sigui molt sorollós, però és veritat, no hi ha data d'inici de conclave, però almenys ja hi som tots, no? 115 cardenals electors, avui aquesta tarda ha arribat el vietnamita Jean-Baptiste Phan Minh Man, el que faltava. Per tant, si demà mateix volen decidir la data d'inici conclave, es podria haver fet abans, realment, però han volgut esperar. I per tant, com diuen els cardenals quan surten de les congregacions i els periodistes pregunten, diuen, vediamo, o sigui, que ja veurem si demà decidim o no decidim. És probable, ho esperem, tant de bo. Avui s'ha parlat, com sempre, doncs, de l'evangelització, de la Santa Seu, del perfil del nou papa, del diàleg ecumènic i de la missió de la caritat a l'Església. També aquest matí s'ha fet una sessió especial sobre el tema d'afers econòmics, que és una cosa que s'ha de parlar perquè el nou papa ha de saber una miqueta les circumstàncies en les quals es troba la Santa Seu en aquests aspectes una miqueta més financers, econòmics, sovint també delicats. No? Mm-hmm. Els periodistes, però, en la roda de premsa d'aquest migdia, estaven més interessats en indagar sobre la reducció de les manifestacions públiques per part dels cardenals, sobretot els nord-americans. Lombardi ha insistit per enèsima vegada que les congregacions són camí de discerniment i que cal aquesta reserva en les manifestacions públiques per garantir les llibertats dels corporats. Ell ha parlat, diu que no hi ha pressions ni censura, que ells han arribat a aquest punt de maduració i que han decidit fer-ho d'aquesta manera. La veritat és que Lombardi està fent un lloable exercici de paciència amb nosaltres, els periodistes, que sempre busquem aquests titulars. No? Tant és així que s'ha iniciat ja una campanya entre els periodistes per declarar-ho santo súbito, una campanya mig en sèrio, mig en broma, en sèrio no, és una miqueta irònica. L'ha començat el col·lega francès de la Croix, Frédéric Mounier, i molts dels periodistes que estem aquí...
Us hi heu sumat,
som...
no?
Prop de 6.000, doncs realment ho faríem així, perquè és que és un home que està fent una lliçó de comunicació cada vegada que surt davant els periodistes i que atén amb paciència les seves preguntes, les nostres preguntes. Moltes vegades no pot contestar com nosaltres voldríem, perquè no pot donar informació precisa, concreta, però sí que sempre mai no defuig la relació, mai no defuig la pregunta. Així que nosaltres, com Frédéric Mounier, diem Lombardo santo subiso.
Sam, en relació, no sé si has acabat ja amb la crònica, amb el balanç de tot el que ha passat durant el dia d'avui, ens volies explicar més coses.
Bueno, coses, ara és un temps també de curiositat, d'anar parlant amb gent, d'anar copsant l'ambient. Mm. L'ambient és molt tranquil. En alguns moments també, fins i tot, com el temps ha estat molt plujós, una mica també de vent, una mica trist, doncs es percep una miqueta el sentiment d'orfandat deixat per... pel papa emèrit, Benet XVI, no? I aquest, algun italià també deia, mi sento vacante, no? Estem en període de seu vacant, i els italians, els fidels també se senten una mica també orfes, una miqueta com que si els faltés alguna cosa, aquesta absència. No passa això a tot arreu. L'altre dia, i com a curiositat, vaig visitar el Col·legi Espanyol de Roma per veure alguns capellans i seminaristes catalans que allà hi estudien, estan a les pontifícies universitats i viuen aquí al Col·legi Espanyol, no? I els preguntava doncs, com vivien no, aquest temps, i amb una certa tensió, amb emoció, i deien que sí, que tenien emoció, però no pel conclave. Jo sobtat i diria, no? I aleshores, per què teniu aquesta tensió, emoció? I deien, home, és que tenim un gran esdeveniment a la vora. I dic, sí, pel conclave, no? I diu, no, és que dissabte juguem el segon partit de la Clericus Cup. Home. Vaig quedar una mica de pedra, no? La Clericus Cup és una competició de futbol que va fundar precisament el cardenal Bertone, que és un gran aficionat al futbol, fa ja uns quants anys, i l'equip espanyol aquest any doncs, s'ho ha pres molt en sèrio, no? Són dels capellans i seminaristes d'aquí del Col·legi Espanyol. El primer partit no van tenir molta sort, 6-0, contra els nord-americans, amb dignitat, però una derrota sonora, i ara aquests se l'estan preparant molt bé, contra el Col·legi Urbania, em sembla, i dissabte ho veurem. Jo, si puc, m'escaparé per veure aquest gran esdeveniment abans del conclave.
I la setmana que ve, també, d'altra banda, l'escola també té el seu partit, no?, contra el Milan. El Barça juga contra el Milan, en Champions.
Sí, clar, serà un... Sí, la remuntada.
La remuntada, la gran remuntada, esperem, del Futbol Club Barcelona. Tot i així, en el principi d'aquesta crònica, Samuel, ens apuntaves doncs, aquest silenci, no?, que en principi hi hauria d'haver en aquests preconclaves. Sobretot doncs, hem pogut veure tuits del cardenal Mahoney. Quina és, diguéssim, la regla a seguir a partir d'ara? L'altre dia ens ho podies apuntar. Realment ha de regnar el silenci?
Des del Col·legi Cardenalici s'ha decidit, a partir d'ara, sí que reduir aquestes intervencions públiques. Per exemple, sí que durant l'època de congregacions hi ha una certa llibertat, sobretot al començament, no? No hi ha cap norma escrita, i hi ha cardenals que tendeixen ja a suprimir les seves manifestacions. Evidentment, hi ha un jurament sobre el que es diu a la congregació. No es pot revelar res, perquè és un secret. Hi ha un jurament i pot ser greu si no es compleix, no? Però es poden parlar d'altres coses, saps? Avui deia el pare Federico Lombardi, es pot parlar de l'església a Nova Zelanda i no passa res perquè és un tema que no es tracta la congregació i que es pot parlar. De totes maneres, sí que hi ha hagut una mica d'enrenou. Per què? Doncs perquè els cardenals nord-americans, fidels a l'estil doncs, seu i de Nord-Amèrica, doncs, convocaven cada dia, des de l'inici de congregacions, un petit briefing al col·legi nord-americà. Doncs que eren molt seguits, ells són molt dixeratxeros, parlen molt i parlen bé, i donaven una mica d'aliment informatiu, sense revelar el que passava dins de les congregacions, però donant el seu parer. El cas és que després de la tercera congregació es va suprimir aquest briefing. Hi ha periodistes que interpreten que és una pressió i que els hi han prohibit, que hi ha una censura. El pare Lombardi diu que no, diu que entre tots s'ha arribat a aquesta decisió de que en aquest moment, ara, de camí de discerniment, toca reduir les intervencions públiques i centrar-se en el que s'han de centrar, que és la reflexió, el diàleg i intentar trobar el que és el millor papa per al bé de l'Església.
Samuel, i és que quan entrin a la Capilla Sixtina, quan sapiguem la data inicial d'aquest conclave pròpiament dit, només hauran de votar exclusivament. Per tant, ara, aquestes congregacions és quan es parla, s'analitza, es van coneixent tots, perquè potser hi ha alguns cardenals que fins i tot no es coneixen personalment.
Esclar, són decisives aquestes congregacions perquè és el moment de preparar-se, ho ha comentat molt bé Lombardi, d'aprofundir, de conèixer-se entre ells, de començar a prendre consciència del que han de viure i en el conclave, doncs, simplement votar. No? Jo crec que és molt humà també no, aquest camí, un primer camí de preparació, d'amassament del pa per després coure'l en el conclave i que pugui haver un resultat reeixit segons els criteris humans i segons també els criteris divins, i la força de l'esperit que també bufa.
Samuel, diuen que els vaticanistes, no?, congregacions llargues, conclaves curts. Comparteixes sí, aquesta sí. opinió?
Comparteixo l'opinió, no sóc vaticanista, i si diuen els vaticanistes no he de dir el contrari, però és imprevisible, saps? Que, bueno, podria ser, evidentment, perquè té el seu sentit de lògica, eh? Uh-huh. Però veurem, vediamo.
Samuel, sabem que has tingut l'oportunitat, ens ho has anat explicant durant el dia d'avui, de parlar amb el pare Enzo Bianchi, fundador del monestir ecumènic de Bosse. Ell ha ajudat els cardenals, també? Els ha aconsellat en aquestes congregacions?
La veritat és que me l'he trobat justament quan els cardenals entraven a la congregació i ell sortia d'allà del Vaticà i jo he vist, home, si aquest home surt és perquè ha quedat amb algun cardenal. He parlat amb ell, ens coneixíem de Barcelona, ell havia vingut a presentar algun llibre i m'ha confirmat que sí, que alguns cardenals li han demanat consell. Doncs per què? És un home d'esperit, és un home d'església, té una comunitat també doncs, molt singular i que té una gran vitalitat a l'església, comunitat mixta d'homes i dones i comunitat ecumènica, és a dir, de membres de diverses confessions cristianes. No? És una cosa de destacada. Ell ha escrit molts llibres, és un home doncs, molt espiritual, però també molt de diàleg en el món. I ell em deia que sí, que li han demanat alguns consells i que ell, evidentment, ha entrat en aquest diàleg que creu que és important. ¿Vale? Parlava de que el nou papa hauria de ser capaç de la misericòrdia i de dialogar amb el món, sobretot, entre altres coses.
¿Eh? Samuel Gutiérrez, enviat especial de Ràdio Cel i Catalunya Cristiana al Vaticà, moltíssimes gràcies. Esperem demà doncs, tornar a parlar amb tu, a veure si tenim data inicial del conclave. I si no, a continuar esperant.
A veure. Molt bona nit.
Que vagi bé. Bona nota, Samuel. Adéu. Doncs a aquesta hora hem acomiadat el Samuel, però no marxem del Vaticà. Saludem a José María Mayoral. Ell treballa en el Departament de Màrqueting de l'Agència de Notícies especialitzada en l'Església Catòlica, Rome Reports. Muy buenas tardes, José María.
Buenas tardes, buena nit, desde Roma.
José María, te queríamos preguntar, tú llevas trabajando en esta agencia de noticias, Rome Reports, para todos los oyentes de Radio Estel que no conocen esta agencia, ¿qué servicios ofrecéis?
Pues tenemos información especializada de Roma y el Vaticano. Yo uh-huh. llevo 6 meses trabajando en redes sociales.
Sabemos que te llaman el romano, por eso, José María.
Sí.
Explícanos por qué te llaman el romano. ¿Tú?
Pues yo llevo 6 meses aquí y la verdad que era la tercera vez, cuando vine a Roma era la tercera vez que venía, entonces conocía bien la ciudad y mis compañeros me empezaron a llamar el romano, sí, es verdad.
José María, nueva evangelización, expectativas del mundo y de la curia romana, estos son los temas centrales, según tu sí. propia agencia Rome Reports, que destacáis del preconclave. ¿Estos son los temas que más preocupan a la Iglesia de hoy?
Yo creo que está dando mucha importancia a estos temas. Bueno, se ve, por ejemplo, en la introducción en las nuevas tecnologías, con la introducción del Papa en Twitter, con la aplicación del Papa. Yo creo que se le está dando mucha importancia. En esta zona preconclave no creo que se esté tratando, no creo que se esté tratando esos temas. Ahora mismo en Roma estamos viviendo unos días de tranquilidad porque uh-huh. los cardenales están decidiendo tomárselo con tranquilidad. Todo el mundo pensaba que el lunes llegamos a tener fecha del cónclave y seguramente ellos la sabrán, pero están en estas reuniones que están teniendo, están profundizando en todos los temas y aquí en Roma la verdad que estos días están siendo de tranquilidad.
Por tanto, esta tranquilidad que ha expresado el padre Federico Lombardi llega a las calles romanas. La gente en Roma sí, está tranquila, con aires de prudencia.
Se nota. Respecto a la semana pasada, bueno, que tanto el último ángel o la última audiencia o mismo la despedida para ver pasar por el helicóptero la vuelta que dio el Papa antes de llegar a Cartel del Golfo, se nota, respecto a la semana pasada, se nota bastante tranquila la ciudad. Si es verdad, por ejemplo, por más revuelo a la hora de entrar los cardenales al aula Pablo VI o al salir, que intentan los periodistas sacarle alguna declaración, pero saben que no le van a sacar absolutamente nada. Las respuestas pues son o dar los buenos días en distintos idiomas, o saludar. Yo hoy, por ejemplo, por la mañana me he encontrado buongiorno, eminenza, pero no te dicen nunca nada.
José María, desde Roma, tú que ya llevas bastantes meses viviendo en Roma, ¿qué nombres suenan con más fuerza como futuro papa?
Yo creo que suena mucho, pero aquí en Roma lo que se dice, que la verdad escucha mucho, que quien entra
el papa sale.
Al conclave sale cardenal. Uh-huh. Entonces, no sé, hay nombres que suenan mucho, que son los que todo el mundo sabe, que son, por ejemplo, el canadiense Mark Ouellet, O'Malley, Cappuccino, uh-huh. El húngaro, Erdo, pero no sé, o sea, solo es como el podium, pero vamos, que no tiene por qué ser.
José María Mayoral, del Departamento de Marketing de la Agencia de Noticias especializada en la Iglesia Católica Roma Reports, muchísimas gracias por haber participado en el programa Dos de Vuit. Que vagi molt bé.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Doncs bé, fet aquest repàs ara el que fem és repassar les notícies més destacades d'aquest dijous.
Convergència i Unió ha proposat a la resta de l'oposició una alcaldia de transició de l'Ajuntament de Badalona fins al 2015 en lloc de la de Xavier García Albiol, del PP. Sí, ho ha dit que l'objectiu d'aquest canvi seria acabar amb el populisme al consistori badaloní. Per tant, sí, ho mirarà de fer fora l'alcalde popular Xavier García Albiol. Albiol, per la seva banda, ha advertit, sí, que s'ho pensi bé.
Sí que demanaria en el grup de Convergència i Unió és una mica de responsabilitat. Jo crec que acabarem la legislatura, però si al final això no es produeix perquè hi ha un pacte de perdedors, si al final això no es produeix perquè Convergència i Unió va de la mà d'Iniciativa per Catalunya i del Partit dels Socialistes, jo sí puc assegurar que en l'any 2015, i entenguin l'expressió, ens veurem a les eleccions.
D'altra banda, el jutjat de primera instància número 21 de Barcelona ha prohibit la difusió o reproducció total o parcial del contingut de la conversa entre l'exparella del fill gran de Jordi Pujol i la presidenta dels Populars Català.
Doncs sí, aquesta conversa va ser enregistrada de manera il·legal al restaurant La Camarga de Barcelona el passat 7 de juliol del 2010. El jutge ha acceptat així les mesures cautelars sol·licitades per la líder del PP català, Alicia Sánchez Camacho, a la denúncia presentada contra l'agència d'espionatge Método 3. Mentrestant, el jutjat d'instrucció número 14 de Barcelona ha arxivat provisionalment les denúncies de la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, i també del seu antecessor, Josep Lluís Carod Rovira, pels informes de Método 3 perquè no ha trobat indicis d'espionatge.
I a aquesta hora, en clau judicial, també us destaquem que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha trobat indicis que quatre exdirectius de Caixa Penedès van obtenir il·lícitament un desproporcionat guany patrimonial a costa i esquena de l'entitat.
Després de prendre declaració de l'exdirector general de la Caixa Penedès, Ricardo Pagès, i també a tres exdirectius durant unes 3 hores, Pedraz ha fet el primer pas per fer-los seure al banc dels acusats per un delicte societari i continuat d'administració deslleial. El jutge ha donat 10 dies de termini a la Fiscalia i també altres acusacions perquè sol·licitin l'obertura del judici oral formulant escrit d'acusació.
Doncs bé, a aquesta hora el que fem és donar pas al David Bueno, que tot seguit ens dona més detalls dels Premis Enderroc, que per cert, es celebren aquesta nit a Girona. David Bueno, molt bona tarda.
Hola, què tal, Mercè? Molt bona tarda. Doncs mira, els Amics de les Arts, Charango i Cesc Freixas són els grans triomfadors en els Premis Enderroc 2013 per votació popular, uns premis que s'entreguen aquesta nit. Busca el centre dins del teu cap. Doncs bé, ja coneixem els guanyadors de la 15a edició d'aquests premis, els Premis Enderroc. Els Amics de les Arts han estat els grans triomfadors, ja que és el grup que acapara més distincions, fins a un total de 4. Millor artista, millor lletra de cançó per Luciana o els Cants de Cotó, millor videoclip i també millor pàgina web. Els segueixen empatats en 3, Charango, Cesc Freixas i Roger Mas en el seu projecte amb la Cobla Sant Jordi. Després de 16.000 vots en dues rondes, Charango han estat votats pel públic com a millor disc de pop-rock per Benvinguts a Llarg Viatge, millor directe i també millor grup revelació. I empaten, com dèiem, en 3 distincions amb Cesc Freixas i Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, que s'han proclamat també guanyadors en 3 categories, en el seu cas de folk i noves músiques. Des També estan entre els guanyadors les cançons d'Andreu Rifé i Blaumut, Macaco, en altres llengües, El Tis de Terra Tombats, i la portada de Niandú, Andrea Motis i Joan Samorro en jazz, i Jordi Savall en clàssica. La gala d'entrega dels premis serà aquesta nit, aquest 7 de març, a Girona. Alguns dels grups que actuaran seran, ja t'ho diré, els Amics de les Arts, Roger Mas, i també Cesc Freixas i Miquel Abres. Pel que fa als presentadors de l'acte, aquesta tasca recaurà en el grup de Mamsel. Serà la gran festa de la música en català que començarà d'aquí uns minuts, serà a les 8 del vespre.
Doncs moltíssimes gràcies, David. Nosaltres no hi podrem ser, Sara.
No, Mercè.
Ens agradaria doncs, estar amb el David Bueno en aquesta gala dels Premis Andarroc.
Molt bona nit, Mercè.
Doncs bé, nosaltres deixem aquí, que vagi bé.
Ràdio Estel.